Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Especialment en el cas de Neymar, que així continua cobrant menys que Leo Messi. En tot cas, déu-n'hi-do amb aquestes quantitats, no? I la massa salarial que va acumulant el Barça.
I els equilibris que fa. Aquest dia s'estava documentant una miqueta sobre el City i he trobat una xerrada que va fer a Sade i Ferran Soriano, que parlava del que seria ideal, i deia, jo crec que en els clubs de futbol l'ideal seria destinar el 50% dels guanys als salaris.
El Barça està a prop del 70.
És cert que el Barça té seccions i ho complica. Parlava, òbviament, d'un món ideal, perquè el mateix City va ser sancionat per haver trencat aquesta norma en el seu moment.
Ara anava a preguntar, i ho segueix això, Ferran Soriano?
Ara no 50, però ho aconseguit rebaixar, però ell parlava de l'ideal. Òbviament, recordeu que quan hi va entrar, el City tenia unes pèrdues increïbles i ha intentat solucionar-ho i ho ha fet bastant bé. De fet, el City ara ja guanya sense anar a dependre dels diners dels àrabs. Això és una altra cosa. En el cas del Barça, sí, els està guanyant. És així. Les xifres les deixen ben clares. Bàsicament perquè la inversió que han tingut els xinesos...
No posa diners.
I els xinesos. No, ara no, em refereixo que ara el club té guanys sense necessitat del que fiquin els inversors, perquè han pactat una sèrie de contractes amb els cinema franquistes que fa que ara els darrers dos anys ja estiguin produint uns guanys sense necessitat que les pèrdues es cobreixin els accionistes. Aquest és el que han aconseguit després de molts anys de pèrdues. És el que han aconseguit ara, això és el que diuen els estudis. En el cas de la Barça, estem al límit. Però és que el Barça és un club molt particular. Llavors, reduir la massa salarial només passarà per una cosa. Tenir més guanys. No, estàs destinat a cada cop intentar guanyar més.
Llavors, jo no entenc... ho reduiràs, per tant, aconsegueix i aquesta tant, barrera, entenc... aquest objectiu dels 1.000 milions.
Clar, jo entenc aquí, molt en la línia de l'únic punt que realment va generar debat a l'Assemblea, que és el cas de Qatar, que és mentre tu vulguis pagar aquests salaris, necessites que pagui més, i qui paga més és Qatar. Per tant, si tu no vols a Qatar, que molta gent des d'un punt de vista ètic, jo el primer no li agrada del tot, has d'acceptar que llavors potser això et complicaria el fet de retenir aquests futbolistes. I a part llavors hi ha els equilibris interns, que és el tema aquest de les clàusules aquestes, que és per aconseguir que un futbolista segueixi sent més ben pagat quan encara no ha renovat i ha renovat l'altre, li has de fer les trampetes, que bé, on deia dir que...
Però al final no ho sabrà, també.
Sí.
Sí.
No? Però com ells trampetes, suposo, ja tens un element perquè quan l'altre vagi a negociar, vagi a pujar. I el problema és que...
Però si mira, si ha sortit això al diari ara, si
no
ho he llegit, no?
No ho sabem.
No cal ni que el tregui l'ara ni que el tregui el que vulguis. El problema és, en primer lloc, els vestidors de futbol se sap tot. A més, és una cosa que em crida molt l'atenció. Entre ells ho expliquen tots i sap el que cobra l'Edu Polo i el que cobra el Toni Padilla i el que cobra el Marc i el que cobres tu i el que cobro jo. Ho saben tot, perquè això s'ho expliquen entre ells els futbolistes. I aleshores aquí entres en una dinàmica que és molt difícil d'aturar en quant a renovacions, perquè ara mateix estem parlant d'aquesta mateixa setmana es va presentar la renovació de Neymar i immediatament estan dient que si el següent és Rakitic, que si Luis Suárez té un acord fins al 2021, i això és una situació imparable. A partir d'aquí, el gran interrogant és que si fins i tot ni amb els 1.000 milions d'ingressos, el model actual d'excel·lència que té el Barça esportiva és sostenible o no sostenible. Perquè és molt difícil que tu puguis tenir per una mateixa plantilla 5 jugadors que puguin formar part del top 10 o el top 20 del futbol mundial com té el Barça, amb jugadors com figures com Messi, com Suárez, com Neymar, com Busquets, com Piqué, com Iniesta. És molt difícil en una mateixa plantilla reunir. Ara parlava el Toni de l'exemple del City. El City no té aquests jugadors, no té aquestes fitxes. Si tingués aquests jugadors, podria també presentar aquests números, aquests balanços favorables que presenta? Difícilment que no. I aleshores aquí arriba el punt de que igual algú en algun moment haurà de prendre una decisió de que alguna d'aquestes renovacions no serà possible fer-la, perquè el model és molt difícil de que continuï sent sostenible, perquè sí, s'haurà de continuar a generar de forma imparable ingressos, però arribarà un moment que això tindrà un topall.
El dia que marxa Alves, ja va haver-hi molta gent dins el club que va dir, és una bona notícia, perquè era un sou important que l'havien de renovar.
Jo crec que aquí el club ens està enviant avisos. L'altre dia vaig anar a la xerrada econòmica que va fer Bartomeu amb...
Susana Monge també ho va dir...
Bartomeu primer, sí, sí. Susana Monge després, i ahir a l'Assemblea, sí, amb Gaia Llevana, després Susana Monge també, el Col·legi Economistes també va insistir molt en aquest tema. Trampera perica, aquest mateix. I per completar-ho, ahir a l'Assemblea, enmig de tota la voràgina, també va passar desapercebut, però el president de la Comissió Econòmica Estatutària, també en el seu minidiscurs, va tornar a alertar del perill de la massa salarial i de les renovacions que han de venir. Clar, les renovacions que han de venir, Ter Stegen i Rakitic, seran fàcils d'afrontar, però ve Luis Suárez i ve Leo Messi. I el Barça té un problema, perquè el Barça està fregant el límit de la massa salarial. Sí, sí. I jo trobo un sponsor aviat per l'any que ve, que en lloc de 35 et doni 70...
Per la samarreta.
O el Barça, sí, clar, per la samarreta, l'esponsor principal del club... O el Barça té un problema greu amb això.
No, bueno,
el i el següent en renovar serà Leo Messi. Cuidado.
Aquesta prima de 64... L'esponsor principal és Nike.
Bueno, sí.
Però un altre que
Nike
vingui...
Nike i drets de televisió.
Però en la línia del que diu l'Edu, aquesta prima de 64 quilos, que bàsicament se'ls queda a Neymar, per renovar, doncs evidentment Messi li dirà quant t'han donat a tu? Ah. 64, no? 64 no, una mica menys, però bueno.
Per allà, per allà va.
Ah, sí, però bàsicament s'ho queda el brasiler. Doncs és això, la Messi demanarà tres quarts del mateix i llavors aviam d'on surt.
I tot aquest context de necessitar més diners per pagar més sous quan tu t'has compromès a fer un estadi nou.
Correcte.
Que en el fons...
Amb uns paràmetres econòmics que cada cop estàs més lluny.
Uns paràmetres que estàs lluny i un calendari que per sort estàs més lluny, perquè l'altre dia Lluís ens deien que les obres importants que han de començar a l'estiu, per un tema que siguin a les vacances, ja no faran fins al 2018. Perquè
els
hi ha anat bé... Els han anat bé el canvi de govern al consistori, perquè ells consideraven que amb un govern de convergència com era el que en el seu moment tenien, el 2017 ja començarien. El govern de Ada Colau s'ho volgut mirar més amb lupa tot i més pausa, i els hi han anat bé perquè ara mateix han de fer números econòmics i les grues importants fins al 2018 no entraran.
De l'assemblea, la moció de confiança, entre cometes, diguem, del president i les xifres també de la votació de l'acord de Qatar, us semblen significatives?
Bueno, de l'assemblea, en primer lloc, el que no és de rebut és la fluixa assistència.
No, jo dic que no deia al principi que és un mal endèmic, que no hi ha manera, o que ningú hi posa del tot, perquè és una manera de controlar.
És un mal endèmic que es ve arrossegant des de fa ja 30 o 40 anys.
Sí, sí.
Però s'ha de buscar.
Perquè no sé si algú li interessa.
És que tothom ho critica, però quan arriba al poder li va bé l'assemblea.
El que vull dir és que amb el qual ve a demostrar que el tarannà del soci del Barça no és de socis, d'abonat de l'estadi. I punto. La resta de la vida social del club li importa un rava. Ho tenim claríssim.
Però tant en les eleccions com això potser hi haurien vies com el vot electrònic.
Les eleccions ja és una demostració de que no arriba ni al 50% la gent que es desplaça per votar.
47 a l'últim.
I moltes vegades es considera com un gran èxit de participació, i no ho és. Després, la manca de presència de socis del Barça amb una massa social de 120-130.000 socis, que el Blaugrana estigui com està, que el Ministeri estigui com està, demostra que el soci del Barça té mentalitat, insisteixo, d'abonat del Camp Nou, del seu seient i tal.
Però sent així que la votació de Qatar sigui 60-30... No? Déu-n'hi-do.
És significatiu.
Bueno, com més... Com
la
menys,
controvèrsia que
no,
crea,
que
no?
Vull perquè... dir com menys participació hi ha... més possibilitats té de que les propostes de la junta directiva tinguin endavant, perquè normalment són una presència de vots,
sí,
molt,
sí,
fidelitzats.
Que tot estan 80-90, l'aprovació, sí, dels comptes, la moció de confiança, home. I Qatar en un 60.
Bueno, era lògic, Roger, perquè era un dels temes que genera més controvèrsia. Aleshores, quan els altres, les xifres, els balanços econòmics, aquí són faves comptades, o sí o no. I sí, però aquí sí que generava molta controvèrsia el tema de Qatar, no? I que el resultat fos molt millor ajustat que les altres coses que es van votar, no?
I la van avançar abans de dinar, que hi havia ja gent, estrategues de l'assemblea, que el club deia, bueno, estan en molt bé de timing, ho avancem abans de dinar. Hi havia gent que ja entén molt d'això, que porta molts anys menjant-se totes les assemblees, els més grans, els més oficialistes, venen pel matí i un cop han dinat marxen. Llavors, avançar la votació abans del dinar t'asseguraves aquesta presència de vot absolutament conservador, i per això va ser important aquest avançament.
Perquè l'abans...
Després, sí, potser hauries tingut més gent contrària que no pas gent favorable.
A la tarda, quan es va votar la suposada...
La moció.
La moció de confiança...
Sí, la moció la vam començar a exposar a les 3 i mitja, es va votar a les 6 i mitja, la gent ja no se'n recordava ni què votava.
Però
feia 2 hores i 55 minuts de la menció de Bartomeu al cas Neymar.
Que la moció la van votar, no va arribar ni a 600.
I t'havien venut de fer una moció sobre el cas Neymar que us portaria, i es va amagar en 5 minutets de discurs, amagadíssim, és el que es va fer, però no, en el moment en què es va anunciar era que el tema de l'acord amb la fiscalia pel cas Neymar es votaria d'alguna forma, i després s'ha anat maquillant, s'ha anat adulterant, i va quedar amagadet allà al mig, dins de tot, una moció amb totes les altres coses.
Una trampa important.
Va ser una trampa dialèctica.
No només en la moció de confiança no era per Bartomeu, era per Bartomeu, i tota la junta des de que es va iniciar el seu mandat al 2010. És a dir, ahir es va aprovar, va ser referendat pels socis, tot allò que ha fet també Sandro Rosell. Per si això acaba derivat dels judicis aquests amb alguna història, això està referendat pels socis. I aquí han inclòs a Sandro i des del 2010.
Han passat 30 anys i el soci no se'l pot enganyar.
Enganyar. 12 i 9 minuts.
Xiula el senyor Masic al final del partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Atenció a aquest marcador que fa patxoca. Barça 4, City 0, hat-trick de Lionel Messi.
I dimarts tindrem el segon assalt, un Manchester City-Barça a la Lliga de Campions. A Manchester ja hi tenim la Marta Ramon pendent de la roda de premsa de demà de Pep Guardiola. Marta, bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Molt bé, i tu, què tal tot per Manchester? Fred o com està la situació?
A veure, fa fred, el tema és que fa fred, però sí? Jo em pensava que em faria més, o sigui, estem sobre uns 11 graus i aquí la temperatura, diguem que la sensació de fred és menys que quan fa fred a Barcelona, o sigui que si està bé i de moment el cel aguanta, no està plovent, esperem que continuï així fins dimarts.
Alguna recomanació pels que hagin de fer la maleta i venir a Manchester a veure el City-Barça?
Home, que no s'oblidin amb roba d'abric, una bufandeta, un jastaiet, a veure, ara estic aquí venent optimisme, però que s'abriguin bé, perquè el contrast de temperatura és evident, eh?
És el tema de les expectatives, t'esperaves tan horror, que al final estàs contundent.
Exacte, m'ha passat això,
I l'ambient, Marta, a Manchester, com està després del 0-4 al West Bromwich del City? Més tranquil tot?
És més tranquil en general. Avui als mitjans la premsa anglesa destaca el fet que s'hagi deixat enrere la mala dinàmica de 6 partits sense guanyar que portava el Manchester City de Guardiola, la pitjor ratxa de Guardiola en aquest sentit. Sí que es destaca molt i també es parla ja molt de dimarts. Es nota en l'ambient que és dia gran, de partit important, i es destaca moltíssim el fet que el Camp Nou, tot i que el resultat va ser contundent, hi ha la sensació a l'entorn del City que es va poder aguantar bé l'embestida del Camp Nou, que fins l'expulsió de Claudio Bravo es va aguantar bé el tipus, i que a l'Etihad, jugant a casa amb l'afició de cara, etcètera, se li pot plantar cara al Barça i que es plantejarà un partit diferent i que fins i tot el resultat pot ser favorable als interessos del City. Veurem què passa dimarts en aquest sentit.
Mm-hmm. Quin planning hi ha per demà? Quin és el menú que tenim?
El menú és intens, Demà serà un dia intens, sí? Apretadet a l'agenda. El Manchester City s'entrenarà a les 3 de la tarda hora anglesa, per tant a les 4 hora catalana, abans a la 1 hora anglesa, per tant 2 hora catalana, hora primer toc. Nolito i Pep Guardiola faran la roda de premsa prèvia, tot plegat a la City Football Academy, el que vindria a ser la ciutat esportiva del Manchester, que està a tocar de l'Etihad. Després serà el torn del Barça. El Barça s'entrenarà a l'Etihad, a l'escenari del partit, a les 7 del vespre hora anglesa, per tant 8 del vespre hora catalana, i a Luis Enrique i a Rakitic els escoltarem a 6:15 hora anglesa, per tant 6:45 hora catalana. Està apretadet a l'agenda de cara a demà.
Doncs vinga, prenem nota que demà tindrem un dia intens amb totes aquestes rodes de premsa i escoltarem a Luis Enrique i a Pep Guardiola. Precisament de Guardiola, Marta, crec que n'has pogut parlar amb gent aquesta setmana.
Sí, al llarg de la setmana hem anat a buscar a guardiòlegs, experts en Guardiola, en cultura futbolística de l'entrenador català, per començar a mirar ja cap al que pot passar dimarts amb l'herència del que va passar al Camp Nou, i també contrastant el que s'està trobant Pep Guardiola a la Lliga anglesa amb el que ha pogut aprendre de la Lliga alemanya. Ens ha quedat aquest experiment, a veure si us agrada.
Quin impacte haurà tingut en Pep Guardiola la derrota del Camp Nou a l'hora de preparar el partit de l'Etihad? Ramon Besa.
És una derrota que cou i tindrà un impacte començant perquè no podrà jugar amb Bravo, sinó que haurà de jugar Caballero, i això suposo que li farà donar moltes voltes al partit, i a més està exigit per la classificació. Prevec que el Barça segurament jugarà a un altre ritme i amb una altra alineació, i en canvi el Pep té la necessitat de guanyar i té la necessitat de buscar els recursos més importants. Crec que serà un partit diferent, començant pel porter, crec que també per el davanter, crec que allà jugarà Agüero. i que l'alineació i el plantejament serà diferent. No sé si revolucionari, no sé si... Ara, ell sempre va a tots els partits a guanyar-lo i aquest crec que més que mai.
Marcos López.
Por un lado, le afecta y le debilita, pero por otro también le afecta y le refuerza. Es evidente que la lectura del partido del Camp Nou, más allá del marcador, fue el propio Luis Enrique quien dijo que el marcador era exagerado. El Barça para mí no jugó un gran partido, pero le metió cuatro. Supongo que tomará sus medidas, tomará sus precauciones, pero evidentemente siempre desde la convicción de que tiene que salir a atacar al Barça, porque si no le ataca al Barça, igual en vez de cuatro le pueden caer cinco o seis, fundamentalmente porque arriba el Barça tiene un talento y un arsenal increíble.
Xavi Torres.
Imagino una prèvia duríssima en el seu despatx a Manchester buscant solucions a partir de 10 milions de visionats del partit, i m'imagino canvis sense cap mena de dubte respecte al partit d'anada, perquè ell és un tio intel·ligent que és capaç d'entendre què va passar i què cal fer perquè no torni a passar, malgrat el partit del Camp Nou es va resoldre per errors individuals dels jugadors del Manchester. Per tant, m'imagino un partit molt més igualat, amb el Pep molt atent als petits detalls. De fet, res estrany, com sempre, en ell.
Frederic Porta.
Que s'haurà passat unes quantes nits sense dormir, intentant trobar el seu antídot, i sobretot, més que guanyar, o fins i tot, o allò, els termes de revenja, com dir-li al seu equip que no passa res, que tot és un procés d'evolució i que perdre amb el Barça 4-0 i tornar a perdre a l'Etihad no passa res. Ara, algunes t'haurà de la màniga, segur, o algunes, uns canvis tàctics, canvis de jugadors, que és després vist en acció el que ens apassiona de veure, no?
Què és més complicat, ser contracultural a Alemanya o a Anglaterra? Ramon Besa.
Anglaterra té un avantatge. La imatge que tenim del City és un equip que estava en una situació de màxima precarietat, sobretot perquè el partit contra el Bernabéu el va significar molt, i que pot guanyar la Premier i no guanyar la Champions i no passar res. A Alemanya, més que la Bundesliga, el problema era el Bayern, que es troba un equip que ha fet el triplet i a més amb un entrenador alemany que es diu Heinkens. I per tant tot descomptava. En canvi el City tot suma. Jo crec que això li donarà un marge més ampli d'actuació, i li prevec que la tortura serà personal, no col·lectiva.
Marcos López.
Cualquier sitio que salgas de Barcelona, que salgas de la idea, que salgas de esa zona de confort que tuvo aquí, para mí es muy difícil trasladar esa idea, pero él tiene la suficiente fuerza, la suficiente convicción. En Alemania la ha trasladado y seguro que en Inglaterra la acabará trasladando. Pero difícil es en cualquier sitio donde tú llegas con ideas nuevas, con ideas innovadoras, con ideas que no están en el libro de estilo del fútbol alemán, que no están en el libro de estilo del fútbol inglés. Pero imagínate, Inglaterra se ha tenido paciencia con Wenger, que lleva 20 años y no es la idea de juego que tiene el fútbol inglés. Estoy convencido que Inglaterra va a tener paciencia con Guardiola, y la gran duda es saber si Guardiola tendrá paciencia consigo mismo, y estoy convencido que sí.
Xavi Torres.
El Bayern és un equip que ha jugat tota la vida igual, que ha tingut una identitat molt clara, un futbol molt específicament alemany, i en canvi el Manchester en realitat té molt poca història i cap identitat futbolística. Per tant, jo crec que a Anglaterra li costarà molt menys en quant a la identitat, però li costarà molt perquè la qualitat dels futbolistes del Manchester no és la dels jugadors del Bayern. Per tant, crec que tindrà més facilitat per l'identitat, però més dificultat per obtenir uns resultats immediats com si va aconseguir Alemanya.
Frederic Porta.
El que és Anglaterra, coi, és que ells estan aferrats a la seva tradició, al seu futbol, al box-to-box i aquestes històries, el joc directe i racial i físic i tot això, que és una gran mentida. I clar, dir-li a algú que has inventat el futbol i que el futbol que has inventat ara ja és un anacronisme, ha de ser molt dur, molt bèstia. És un procés d'anar a dinamitar els fonaments del futbol d'aquesta gent.
Doncs totes aquestes veus parlant de Pep Guardiola i de la seva experiència al Manchester City, era molt difícil, Marta, que amb el que hem escoltat aquest experiment sortís malament, eh?
Això és veritat, eh? Les veus són autoritzades i amb les seves reflexions la veritat és que era difícil que l'experiment no sortís bé. I a més amb la banda sonora, que ja has vist que ho hem anat ambientant amb Oasis.
Sí, home, d'això no en tenia cap dubte, que sé que tu, això, en l'apartat musical...
M'he passejat pels carrers on va començar Oasis a tocar i als seus primers assajos, com a bona mitòmana que a Manchester ja ha fet els deures al respecte.
Ho sé i m'ho imaginava. Alguna cosa més, Marta?
Res, no, que demà estarem ben atents a tot i sobretot això, que al primer toc pendents de Nolito i de Guardiola, que ens agafarà de ple en l'hora del programa.
Perfecte, Marta, doncs gràcies, bona nit.
Bona nit, fins demà.
La Marta Ramon, que ja és a Manchester, pendent de Pep Guardiola, cap allà també hi aniran el Pou i l'Edgar Furnós per seguir aquest partit dimarts. Aquí a la taula, què us imagineu en aquest City-Barça? Molt diferent del que vam veure aquí al Camp Nou, la tranquil·litat del Barça a la classificació, la necessitat del City, tot això hi juga?
Les baixes al Barça.
També.
Les baixes del City.
Això de que Caballero no pugui jugar, jo crec que...
La baixa del City.
Caballero no pugui jugar.
Perquè Agüero jugarà, no?
Sí, jo crec que sí, segur. A més, l'altre dia la Lliga va marcar dos golaços. Jo crec que ha recuperat d'alguna manera aquella frescor, aquella confiança. Jo crec que sí que jugarà, potser serà el Nolito el que acabarà sortint de l'alineació. Ho veurem, però Gundogan també va estar a molt bon nivell. Aquests dies que he anat veient els partits, Guardiola ha provat 5 sistemes diferents en 3 partits, no està gens malament, per tant alguna sorpresa, alguna cosa farà, i en aquest sentit em plantejo doncs això, com canviarà, si és que canvia la seva manera de jugar, tenint a Caballero, un porter que no és gens fiable amb la pilota als peus, davant d'un Barça que aquí el va pressionar molt. Veurem si jugant a fora el Barça és tan i tan valent amb una pressió sobre la sortida tan i tan forta com va fer aquí al Camp Nou, però si és així, doncs amb Caballero o Guardiola no hi estarà pas molt còmode, sobretot també si analitzem el partit d'aquí, en el que dos gols i l'expulsió de Bravo venen per pèrdues de pilota del City, no? Pèrdues individuals, si vols, però que en el fons, dius bé, estan aprenent una nova manera de jugar, a Guardiola li agrada arriscar molt, però es va veure que el City doncs està a atendre en aquest sentit. Tindrà alguna tentació Guardiola de buscar més pilotes en llarg? Tindrà alguna tentació d'alguna manera de canviar per aquí una mica el patró i anar a buscar les pessigolles directament a davant? Veurem, no m'ho crec gaire, però alguna cosa haurà d'intentar tocar, suposo, que Guardiola, no?
Es parla molt en el partit d'anada i en l'anàlisi que feien alguns dels companys, algú hi posava l'accent sobre que si el partit estava equilibrat fins a l'expulsió de Bravo. Es parla poc, en canvi, de les baixes que va tenir el Barça en el decurs del partit, especialment en defensa, que qualsevol altre equip l'enfonsa. I tu, durant un partit que perdis el lateral esquerre i perdis el teu central que treu la pilota jugada i que acabi jugant en dos centrals amb el mateix perfil...
Vas amb Dinho, amb Tití, Matí, amb tres esquerrans a la defensa.
I vas acabar amb una defensa que no és ni de bon tros la teva defensa titular. Ara imagina't que el City se li hagués lesionat tot a Mendy o Stones enmig del partit o algun dels dos laterals. És a dir, el City, a part, no ens enganyem una cosa, el futbol és un joc d'errors. I els errors, quan a més jugues contra un equip com el Barça, penalitzen. I per tant és lògic que al final el partit acabés com acabés en funció dels errors forçats o no forçats que va tenir el City, no? A partir d'aquí, jo imagino que Guardiola es mantindrà fidel a la seva idea, però clar, això li comporta una sèrie de riscos quan jugues contra el Barça, que ja va patir les conseqüències en el partit d'anada amb el 4-0 que hi va haver en el marcador, no? I després caldrà veure el Barça amb les baixes que té com pot fer front a un partit d'alta exigència com aquest de demà passat.
Edu?
El Guardiola, quan ha jugat contra el Barça, primer amb el Bayern i amb el City, només hi ha faltat una cosa, que és saber-ho el trident, que no és fàcil.
És un petit detall.
El que vull és que futbolísticament ha estat superior, encara que els resultats no ho indiquin així. El partit de fa dos anys acaba guanyant el Barça 3-0, però el primer gol arriba al minut 70-75, no me'n recordo ara, després sí que van dos més molt ràpid. L'altre dia dos regals dels seus jugadors faciliten molt la feina al Barça, però el joc fins a aquell moment, fins a l'expulsió, el City estava jugant molt bé, va sorprendre amb aquella alineació sense Agüero, amb un altre migcampista, amb l'aparició de Gundogan, i ara deu estar tancat al despatx de Manchester, donant-li voltes,
Pep Cave.
com es digui.
I ara Lloveta, il·luminada Manchester.
No, aquest tio no dorm aquesta nit. Donant-li voltes i voltes, i pot jugar amb Agüero però de porter i Caballero de fals davant de centre. Alguna cosa inventarà. I algun dia li sortirà bé, perquè va fracassar. Un dia va sortir malament contra el Barça, contra l'Atlètic de Madrid, contra el Madrid. Algun dia li sortirà bé.
Un dia tocarà la tecla bona.
Un dia tocarà, sí. I estem davant d'un partit on el Barça arriba amb 9 punts i el City amb 4. Es juguen ells molt més que el Barça.
Sí, sí, d'això no hi ha cap mena de dubte. Gairebé les...
Jo l'únic que voldria dir és que el 4-0, que la gent no s'esperi coses d'aquestes, que jo crec que la gent s'ha d'esperar anant a jugar a Anglaterra, un empat i una cosa igualada. A partir d'allà, doncs, evidentment, el Trident ho pot desmuntar tot de seguida, no? Però que jugant a fora, jo crec que la gent s'ha d'imaginar un partit més que igualat.
Demà escoltarem els entrenadors i encara en parlarem més d'aquest Manchester City-Barça. 12:25. La gent continua opinant sobre el partit que més recorden d'aquests 1.500 que ja s'han jugat. No vol dir que tothom els hagi d'haver vist tots, evidentment, però amb quin partit es queden dels que han pogut viure al Camp Nou? Bueno,
hi ha algú que els hagi vist tots, vés a saber, tu.
Sí, sí.
Però que el teu,
no som tan exigents.
Si existeix, ara, els 1.500 que truqui.
Ara, sí, perquè té una entrevista. El República Catalana diu Barça-Madrid amb autogol d'Espàcic. Aquest també molt recordat, aquest cop de cap d'Espàcic.
Qualificarien dels millors, eh?
No, però potser que el recordis tu amb carinyo. Diu també, aquest també, el Barça-Milan de la Champions 2004-2005 amb golaç a l'últim minut de Ronaldinho. També, que van bugir Ronaldinho, sí, sí, sí. Va ser un autèntic golaç, que fa un, sí, sí, un golarro. El primer de Romario contra la Real Societat i el 5-0 contra el Madrid de Mourinho. I aquí coincideixo jo amb el Jordi Esteve, que potser el partit més, o que conservo amb més carinyo a la memòria, o pel que va suposar la remuntada 5-4 contra l'Atlético de Madrid. Diu, gent a la mitja part, marxant a casa, Víctor Bahía plorant, Gil provocant a la llotja. Jo també tinc la sensació que poques vegades, no sé si n'hi ha hagut alguna, he vist el Camp Nou embogir d'aquella manera, amb la gent que era al voltant, quan va marcar Pizzi.
Periodistes saltant a la pinya dels jugadors a la tarda,
sí,
deixant el micròfon.
Sí,
només ho he vist aquell dia.
Bueno, perdona, i l'Atlètic de Madrid, que va arribar una hora abans a Barcelona? Que estaven, que si viatjaven, que si no viatjaven, per les amenaces de Gil.
I Pantic marcant 4 gols.
I que no serveixin de rei i acabis eliminant.
Jo un altre partit que la gent es torna igual de boja, que és el gol de Rivaldo a Chirano a l'últim minut, gent saltant, sí, invasió de llest, però crec que el Pere Puntí va fer una foto magnífica d'una parella fent-se un petó dins de l'àrea, que també va haver un moment per anar a la Champions, sí, el Barça, sí, sí, que celebrava amb bogeria anar a la Champions,
la quarta
perquè
ha estat
de bogeria de Rivaldo marcant aquell gol en aquell moment, també doni-do.
I després diria que treballant el 5-0 aquell del Barça Mourinho futbolísticament, no disfrutes el partit igual que si l'estàs veient, però treballant allò, veure el que va ser aquell partit i el que va suposar, va ser realment molt, molt i molt bèstia. Avui, que és 31 d'octubre i s'acosta la nit de Halloween, hem volgut recordar amb l'Edgar Fornós el que va passar ara fa un any a Madrid.
31 d'octubre, Coliseum Alfonso Pérez, Getafe. És a punt de començar la roda de premsa. Fins aquí, tot normal. Amb el que ningú havia caigut és que aquella nit era la nit de Halloween.
Sí, bueno, yo creo que, ya te digo, es mi sensación desde... Mi sensación desde dentro.
¿Pero qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Víctor Rodríguez, jugador del Getafe, no pot continuar. Blanc, espantat, no pot pronunciar paraula. El terror s'apodera de la sala. De sobte apareixen uns éssers estranys, terrorífics, semblen perduts, no saben on són ni cap on van. Gerard Piqué disfressat de líder Fates, Jordi Alba de Slec, Bartra d'Home Llop, Rakitic de Frankenstein, Luis Suárez de Batman i Bravo de Monstre Espantós. Els jugadors del Barça, sense saber-ho, estaven atrapats a la seva pròpia casa del terror. No hi havia escapatòria. Intenten sortir per on poden, sota l'atenta mirada dels mitjans de comunicació. I Luis Monzón, la cap de premsa del Getafe, que al·lucina. No dona crèdit al que està veient. Fins ara havia vist moltes persones en aquella sala. Havia escoltat moltes paraules. Però monstres? Piqué mira de sortir de l'estadi saltant la tanca. Els guàrdies de seguretat miren de frenar-lo. I els seguidors aprofiten per demanar fotografies, però volen a Piqué o al monstre? Altres jugadors tenen més sort i aconsegueixen sortir de l'infern per la porta del darrere. Sandro de Scary Movie, Alves de Pres i Munir de Pirata Zombi. La tarda que va començar en futbol va acabar amb una nit de por. El Barça va guanyar 0-2, per si algú no ho recordava, però aquell partit sempre serà recordat com el de la nit de Halloween a la Lliga.
M'ha deixat acollonit la veu de l'Edgar Fornós cada cop que diu Halloween, eh? No sé què li passa, però bé...
Que has de trobar el túnel del terror de PortAventura.
Sí, sí, sí. Encara no sé de què anava Gerard Piqué.
Es van fer programes, hores de tertúlies especials d'això, i ningú va dir això del Leader Fates, o això que ha dit el Fornós, que ningú sap què és.
No, què és Leader Fates?
Ni Ángel Torres, ho saps?
És que no.
Ni Ángel Torres.
No sé ara si hi ha algú que sàpiga què és...
Que ens ho diguin.
L'Edgar ho sap.
Leader Fates, em sona a pràctica pornogràfica als anys 80. Et faré un Leader Fates.
Va ser realment esperpèntic allò que vam viure. Jo recordo que al principi no sabíem ni què estava passant i tot el que va venir després.
Sí, a veure, va ser esperpèntic. Nosaltres estàvem allà, ho vam viure en directe.
Jo pensava que era cosa del Getafe al principi, no? Sí, no, de dir, pensava que era alguna broma.
Perquè el Getafe de tonteries no va fer per promocionar-se.
Es va fer polèmica amb el pot de pintura, amb si havien embrutat el vestidor, sí. Si el pot l'havien mogut, i aquí al final era una cosa molt més senzilla. Els jugadors volien celebrar-ho, volien fer la festa de Halloween, tornaven a Barcelona aquella nit ja disfressats, van preguntar si havien acabat les rodes de premsa. El que ningú els va dir per part del Getafe és que a la mateixa sala on havien parlat els entrenadors, que ells van preguntar si ja havien parlat els dos, allà parlaven els jugadors. A tots els estadis de la Lliga, menys el de Getafe, això es fa en sales separades.
Sí.
I això no ho sabien, va ser un error. Es van disculpar i a partir d'aquí, doncs, lo de sempre.
Passa que després a fora també la imatge saltant.
Sí,
però aquí el problema és, això passa, qualsevol altre estadi, com deia l'Edu, hi haurien sortit per la zona mixta, haurien saludat, kikikaha, i s'ha quedat en broma.
I estan les càmeres ordades, es grava tot.
El problema és que el Getafe mai va condicionar la zona mixta, tenia que estar a la primera i ho feien a les entrevistes, a treure els jugadors a la mateixa sala de premsa. Era un camp horrible.
I mira que té una gran cap de premsa, eh?
Sí, sí. Encantadora.
Luz Monzón, també l'anomenava l'Edgar Fornós en aquest reportatge.
Doncs bé. Encantadora, t'eclipsava amb aquest nom. Sí.
Amb aquest record tancarem avui la tertúlia i sobretot disfresseu-vos de Leader Fates.
Leader Fates.
Per avui, i el proper dia que sigui aquí l'Edgar Fornós li preguntarem.
Que
es disfraci, dimarts... Que, sí, que es disfraci de Líder Fates.
Dimarts vindré a treballar fent el Líder Fates.
Va ser Arriba Mr. Premier.
Sí, acomiado a l'Edu Polo, al Lluís Canut i al Marc Guillén, a tots tres. Bona nit, us espero la setmana vinent.
Vinga,
bona nit.
Agut, vine cap aquí, vine.
Vinc.
Vinga, va, que ens anem a repassar tot el que ha passat al futbol internacional amb el Miquel Agut i el Toni Padilla.
El futbolí. Manchester City is still alive.
I 32, havia perdut de vista el món i també el Miquel Agut, que em pensava que era encara...
Perquè sóc petit i l'estudis gran.
Estava buscant, com sempre.
Cares de Halloween.
Arriba l'hora del futbol internacional, et poses al capdavant de la nau, així que ja ens pots anar portant per les diferents lligues, tu diràs.
Saps que condueixo avui, sape?
Què?
Per començar, un tren.
Clàssic, avui?
Sí, avui m'he posat clàssic. Ara he d'explicar per què, evidentment. No és que hagi vingut amb pantalons de pinces i... No. M'he posat clàssic.
Hauria estat bé.
Sí, però això, si parlo de disfresses...
Sí, perquè paquet,
Millor que vinguis de Leader Fates el proper dia.
Sí, això m'ho explicareu, perquè aquestes tendències de Fornós no les entenc jo encara. Bé, avui la música és per...
Ara em diu el Ferrus, no havia vist... Leader Fates, cara de queer, personatge de la matança de Texas.
Però
no serà Leatherface.
Val.
Leatherface. És que, clar, ens ho ha dit malament, clar, l'Edgar... Però...
Molt clar, si fes, no,
amb sort que tenim el Ferrus, sí, que ens soluciona.
La màscara, de fet, no era de portador que hi gel?
Sí, crec que sí, no?
Era un model,
sí,
així vintage de...
No era aquells així una mica Sadom, cremallera. Jo,
ja t'he dit que sonava pornogràfic.
Bé, ara ja tenim Leatherface, és a dir, ja hem avançat una mica, després, si en traiem l'entrellat, ho acabarem explicant. Va,
calcarem bé. Leatherface, va. Escolta, aviam, la música avui és per Birmingham, perquè el West Brom, el rival del City aquest cap de setmana, és de Birmingham, i perquè avui hi ha hagut un derbi de la ciutat a la segona divisió d'Anglaterra, tot sigui dit, Birmingham 1, Aston Villa 1. L'Aston Villa, sí, juga a segona divisió. 30.000 espectadors han vist aquest partit. S'ha quedat petit l'estadi del Birmingham, que per cert és la segona ciutat més poblada d'Anglaterra.
Hi ha molta competència, també, entre els Wolves i Birmingham, perquè estan molt a prop, i quan juguen se les tenen també.
I per cert, també un altre punt. Avui molts s'hauran fixat lluint roselles als camps de futbol. Per què? Ho explico molt ràpidament. És per recordar les víctimes de les dues grans guerres mundials, i la rosella és un símbol adoptat de record des de primers del segle XX, quan hi va haver un poema dedicat a les víctimes de la Primera Guerra Mundial que va fer fortuna, i a partir d'aquí es va adoptar la rosella com a símbol de record. Més enllà d'això, avui Southampton 0, Chelsea 2, sobri però gairebé invulnerable l'equip de Conte, i Everton 2, West Ham 0, molt bé Lukaku. De la jornada d'ahir, el West Brom 0, City 4, ja n'hem parlat molt, amb els dos gols i una assistència d'Agüero, i els dos gols i una assistència de Gundogan, que va creixent a cada partit. Un bon City, un Fernando jugant de la lateral dret, i s'acaba la ratxa de 6 jornades sense guanyar en cap de les competicions. Manchester United 0, Burnley 0, es va mereixer guanyar el United, però Heaton va estar espectacular, i Mourinho va acabar expulsat. Sunderland 1, Arsenal 4, i Crystal Palace 2, Liverpool 4.
No vull dir que tinc el titular ja, o Heaton, amb el partit del... 3-3, que ara m'ha vingut al cap així. 3-3, ja pots continuar.
No, no pots deixar així, clar, no puc continuar així. A veure, demà es tanca la jornada amb l'Stoke Swansea. A la Premier, 23 punts per City, Arsenal i Liverpool, 22 per Chelsea, i atenció, 15 punts, és a dir, 8 menys que els 3 primers, el United, que és 8è. La jornada que ve destaca a les 4, el City Middlesbrough, és a dir, Guardiola contra Valdés, que és un partit interessant.
Mira,
i
bona aquesta.
Diumenge a la 1, Arsenal-Tottenham, el derbi del nord de Londres.
Arsenal-Tottenham,
que és el derbi del nord de Londres i un dels partits més interessants sempre de la temporada.
No hi ha ningú que ho pronunciï també com el Miquel Agut. Padilla, anava a preguntar al Chelsea, se l'ha de tenir en compte, perquè vaig veient...
Va començar molt bé, va perdre pistonada, torna a estar en forma, especialment després de cruspir-se al Manchester United, tot i que en aquest cas l'equip de Mourinho facilita les coses, perquè és una de les notícies, sense dubte, no? Que no hagi començat bé. A mi Conte m'agrada molt com a entrenador, molt. L'equip sembla que l'està aconseguint fent seu, el que passa és que la competència a Anglaterra és terrible. I si el Chelsea acabés cinquè fora de Champions, no podríem dir que és una sorpresa, perquè estarem veient a dins equips importants, però si acaba segon o tercer, té molt bona plantilla, està recuperant futbolistes que inicialment sembla que estarien fora, Cesc guanya minuts, Pedro titular l'altre dia i marca, per tant és cert que avui no ha estat el millor partit, però és un dels atractius que té la Premier, és que hi ha 5, 6, 7 equips que són tots candidats a estar en zona de Champions, estan molt igualats realment, i aquí el que està passant el pitjor és United, que, i no ho dic per un tema de Mourinho, que òbviament aquí sempre a la gent li agrada molt sucar la ferida de Mourinho, però no, hem de recordar que és l'equip amb més títols, amb més aficionats, amb més ingressos, amb més guanys econòmics, l'equip que guanya més diners, és l'equip més gran d'Anglaterra, el Manchester United, i torna a estar malament. És a dir, en aquests moments Mourinho està empitjorant els resultats de Louis van Gaal, i a van Gaal va quedar com va acabar. Per tant, les coses no rutllen, un equip que està jugant Europa League, amb un grup més que, exceptuant el Feyenoord, tampoc no és que sigui molt focós, amb els Ole Luhans, el Fenerbahçe, i hi ha una sensació de tristesa al voltant de l'entorn de l'United, que Mourinho està tapant amb polèmiques i esbroncades amb els àrbits, amb la federació, el que fa sempre es baralla amb el món, i llavors intenta fer pena dient que la seva vida és molt trista a un hotel de Manchester.
El Lowry, per cert, que a Manchester i el United tenen un altre problema, a més, que és gestionar el declivi de Rooney. Perquè aquest és un problema important també, perquè clar, és la gran estrella de les últimes temporades,
i com ho fas?
Va jugar uns minutets, va fallar l'última ocasió del partit contra el Burnley d'aquest cap de setmana, però juga molt poc i es parla que potser se'n va a la Xina.
Aguti, avanti! Un gran espectacle, jo vol dir, ben, i
Qualsevol diria que sabies que venia la informació de la llei italiana,
no,
eh?
No, no, ho he intuït, ho he intuït.
Ho has intuït, molt bé.
Tinc el guió aquí davant, que ho sàpiga tothom, que en David em guanyaria la vida.
Notícia 1 del Calcio, Juve 2, Nàpols 1, el gran partit de la jornada. Notícia 2, el gol de la victòria el va fer Higuaín. Notícia 3, no el va celebrar. Notícia 4, aquesta encara no s'ha fet realitat, però ja l'avanço, quan torni San Paolo, que vigili. I notícia 5, Frank de Boer perilla i molt. Avui Sampdoria 1, Inter 0. Resultat injust, però és el que és. Sampdoria 1, Inter 0. Altres resultats de la jornada, Milan 1, Pescara 0 i Empoli 0, Roma 0. I a la classificació, la Juve té 27 punts, 23 per la Roma, 22 pel Milan, 21 per la Lazio, 20 pel Nàpols, 19 per l'Atalanta. Quin ambient hi havia avui al camp de l'Atalanta, impressionant, per guanyar el Genoa 3-0. És la revelació.
Sempre, sempre. A Bèrgam sempre hi ha bon ambient.
Sembla un camp argentí.
Sempre. És una de les millors aficions d'Europa, l'Atalanta. És un lloc que val molt la pena, paga molt la pena veure futbol.
I l'Inter el trobem 11 amb 13 punts a 14 de la Juve.
Feia 5 notícies a l'agut. Jo faré la notícia 6. Ha dit Maradona que el seu Nàpols hi hagués fet 4 gols a aquesta Juventus. Pregunta de retrofutbol, Padilla.
Si ho hauria aconseguit? No es poden comparar aquells períodes, però el que tenia aquell Nàpols és que era capaç d'obrar miracles. Per tant, obrava miracles dels de Sant Gennaro i Sant Diego Maradona, per tant, potser ho hauria pogut fer, que per cert, felicitem a Diego Armando Maradona, va ser el seu aniversari, va penjar un vídeo amb una camisa horrible que semblava Mobutu Sese Seko, un dictador sud-africà dels anys 70, li perdonem el que faci falta, i la veritat és que Higuaín va fer el que havia de fer, marcar, demostrant que la Juve, més enllà d'una ensopegada, és molt, molt, molt favorita, i ha perdut l'oportunitat. L'únic equip que li aguantava el ritme és la Roma, i la Roma ha empatat al camp de l'Empoli, un equip toscà molt petit, 0-0, i ha perdut l'oportunitat de seguir a 2 punts. I ho ha fet perquè l'Empoli ha pogut jugar amb el seu porter polonès, Skorupski, que és propietat de la Roma. La Roma, el Teixeira de l'Empoli, no hi ha clàusula de por, i ha fet 4 parades increïbles. És a dir, propietat de la Roma, i ha frustrat a la Roma. És a dir, hi ha equips que el tema de la clàusula de la por no l'apliquen, a diferència d'algun equip que té més d'una capital, en aquest cas parlant de la capital italiana, i detall així una miqueta també simpàtic, hi ha un equip molt petit aquest any a Sèrie A, que debuta, que és el Crotona, equip calabrès, ha guanyat el seu primer partit, estan molt contents, per fi han guanyat això. Crotona és la punta de la bota, una regió molt pobra, molt bonica, però on els joves sempre marxen, i el Crotona és tot just el tercer equip de la història de la regió que arriba a la primera divisió, ho ha fet amb molta modèstia, estan cues, però com a mínim han sumat un triomf.
Agut!
Aviam, Bundesliga, avui Hoffenheim 1, és el tercer de la classificació, Hertha 0, el cinquè, i Colònia 3, els tres de Modest, que fins i tot ha fallat un penal, Hamburg 0, és el QE, amb només 2 punts i a 5 ja de la salvació. Ahir derbi del Ruhr, molta rivalitat, però cap gol, Borussia Dortmund 0, amb Bartra a la banqueta, Schalke 0, i Augsburg 1, Bayern de Munic 3. A més, el Leipzig va guanyar 0-2 al camp del Darmstadt, aquest Leipzig que continua a la zona alta de la classificació. Ara hi farem un cop d'ull. Recordo que divendres el Gladbach va empatar 0 contra l'Eintracht de Frankfurt. A la classificació, Bayern 23 punts, Leipzig 21, Hoffenheim 19, Colònia 18, Hertha 17 i Dortmund 15. A 8 ja del Bayern, i del pròxim cap de setmana destaca divendres a 8:45 l'Hertha de Berlín, Gladbach, i dissabte un Bayern de Munic, Hoffenheim, i un Hamburg, Borussia Dortmund.
Padilla, el pas que anem s'ho jugaran Bayern i Leipzig?
No, Bayern molt fàcil. Jo crec que en algun moment el Leipzig tenia una punxada i el Bayern anirà molt sobrat. La veritat és que la lluita serà per la segona posició, per la tercera, perquè realment no, el Borussia Dortmund és molt jove, és molt atractiu, però es deixa punts massa fàcilment. El Bayern Leverkusen tampoc no està, els equips que haurien ser-hi, el Gladbach, el fet d'estar dues competicions li passa factura, i això ho aprofiten aquí els dos equips segurament més odiats per la resta d'Alemanya, que no és només el Leipzig, també és el Hoffenheim. El Hoffenheim s'ha considerat per molts també un equip absolutament artificial, perquè haver-hi un senyor que es va fer ric, va agafar el club de la seva població i el va pujar, i són clubs que es consideren que són molt artificials, però perquè hi ha una empresa, un senyor que posa diners, i així han pujat. Llavors, això a Alemanya no agrada gens. Llavors, el Hoffenheim i el Leipzig són rebuts sempre amb molta animadversió als altres camps, perquè vosaltres no teniu ni tradició, no sou un model de futbol popular, no hi ha una identificació amb l'afició, els aficionats són gent que va allà. Llavors, són dos equips que juguen molt bé, si tot més des d'un punt de vista neutral, juguen molt bé, però realment és que no acaba bé ningú a Alemanya.
Va, anem cap a França. Hem d'anar per feina hagut, però avui volia repassar perquè sé que havia tornat Balotelli i perquè hi ha notícia també sobre Zubizarreta.
Sí, senyor. Zubizarreta, que és el director esportiu de l'Olímpic de Marsella, avui ha presenciat l'Olímpic de Marsella 0, Girondas de Bordeus 0, un partit que probablement no passarà a la història. El primer, Zubizarreta, a la Llotja, es fa càrrec de la direcció esportiva del club, i el Niça, el líder, no dona treva i ha golejat el Nantes per 4-1. N'ha fet un Balotelli. El Mónaco va empatar 1 i divendres va guanyar per la mínima el PSG. Desè gol de Cavani en 11 jornades, li està salvant el nas, per dir-ho finament, Cavani a Emery aquesta temporada. A la classificació, Niça 27, Mónaco i PSG 23 punts.
Repassa amb les altres lligues, va, ràpidament, com
ràpid,
estan?
Va jugar el Celtic, que va guanyar el camp de l'Aberdeen. El Celtic és líder amb 9 punts més que el Rangers a la classificació. A Holanda, empat a 2 entre el Feyenoord i el Heerenveen, el segon empat consecutiu a la lliga dels de Gio van Bronckhorst, però tot i això són líders amb 29 punts, 3 més que l'Ajax. A Portugal, el Benfica en treu 5 d'avantatge al Porto i al Braga. El cap de setmana que ve hi ha un Porto-Benfica, un dels grans clàssics del futbol europeu. A Rússia, avui han jugat l'Espartak de Moscou contra el CSKA de Moscou, 3-1 per l'Espartak, que és empatat a punts co-líder amb el Zenit de Sant Petersburg. I acabo, o Padilla, o Saperes, amb l'AEK d'Atenes, que para la cinta, Ferrus, para la cinta. Pau Kun, gol de Matos al temps afegit de la segona part, AEK 0. És una llàstima, ja sé que esteu de dol. Avui, per cert, de l'àlbum de cromos...
Gamoto Christosu.
Exacte, totalment d'acord.
I Chigrinski, lesionant, ha jugat.
De l'àlbum de cromos, només Didac Vilà i Hugo Almeida.
Puja, puja una mica la música, si no, això serà un funeral. Acabo, Padilla, només. Què li espera a Zubizarreta a l'Olímpic de Marsella?
Molta feina, perquè és l'equip més aficionat de França, una exigència altíssima, l'equip va estar trencat socialment, aconseguir que la gent torni al velodrom, però bé, té darrere diners, és un projecte que comença una temporada en marxa, l'entrenador, jo crec que s'entendrà, Rudi García, li agrada molt el futbol ofensiu, és un entrenador que té bon gust, però que també és cert que li ha faltat a vegades constància tant a l'Illa com a la Roma. L'exigència serà molt alta, però el que passa és que l'afició està molt deprimida a Marsella. Marsella és una plaça molt calenta i han aconseguit que acabi semblant un lloc avorrit, i això té molt de mèrit. Ho ha fet tan malament a l'OM els últims anys que l'única cosa bona és que la mínima que ho facis bé milloraràs el que ha passat les darreres temporades.
Com fas tu, Padilla, que millores cada setmana que vens aquí a... Tu diràs, moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Agut, ho has fet molt bé això de portar la nau i avui hem completat fins i tot el repàs de totes les lligues.
Fet el recorregut sencer del
Fita històrica, eh?
Això, ja
fita
no, històrica. No passarà més, però avui ho hem fet.
Sí, home, sí, ho intentarem. Vinga, ara tornem.
Aconsegueix amb La Vanguardia el llibre Conversaciones con Rafa Nadal. Descobreix el Rafa Nadal més humà en un llibre únic. Un recull de converses amb el periodista Ramon Rovira per conèixer la persona que hi ha darrere de l'esportista del nostre país amb el millor palmarès de tots els temps. A partir del dissabte 5, al quiosc per només 2,99 € amb La Vanguardia. Beneficis destinats a la Fundació Rafa Nadal amb la col·laboració de Banc Sabadell.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Amb Toyota Business Plus anem ja cap a la pròrroga.
Pròrroga! Boníssim! Boníssim! D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa!
No deixem el futbol i marxem cap a Sevilla. Eduard de Batlle, bona nit!
Hola, Xavi, bona nit.
Segona victòria de la temporada de l'Espanyol, segona fora de casa, avui al camp del Betis, clau el gol de Diego Reyes, però també una aturada descomunal de Diego López al final del partit, Edu.
Sí, sens dubte, aquestes dues accions serveixen perfectament per descriure el que ha estat aquest triomf de l'Espanyol al camp del Betis, això, i l'expressor d'un conjunt local que s'ha vist frenat per un Espanyol molt seriós en defensa. No ha fet un gran partit l'Espanyol, però sí que ha fet el partit que volia fer, mantenint a ratlla, o s'ha semblat, vaja, molt al partit que volia fer, mantenint a ratlla el Betis, com diem, espès, l'equip de Gustavo Poyet, i ha aprofitat una de les poquíssimes que ha tingut de cara a porteria per fer el gol. Una gran centrada de corna d'Aaron, del jove Aaron, que avui tornava a la titularitat, just al cap de Diego Reyes, el central mexicà, que fa el seu primer gol amb l'Espanyol, que serveix per donar-li 3 punts. Des del gol, que ha estat ben entrada a la segona part fins al final, ha hagut de treure moltes entrades de l'àrea a l'Espanyol, i sobretot la més clara, l'única clara que ha tingut el Betis ha estat aquesta acció, ja a l'afegit, quan en una rematada de cap a la sortida d'un corna, Diego López ha fet una de les aturades del diumenge,
sí, senyor,
a la seva esquerra, i amb la mà enviant la pilota al travesser. És curiós, però aquest espanyol es troba més còmode fora que a casa, potser perquè se sent menys responsable a l'hora de portar la iniciativa del partit, es troba més còmode en aquest ecosistema, i ara l'assignatura pendent és acabar de rematar-ho diumenge que ve, aconseguint la primera victòria a casa i encadenar per primera vegada dos triomfs en aquest inici de Lliga. Sí, com sigui, són 11 punts a la classificació, permeten respirar una mica i allunyar-se de baix, i Quique Sánchez Flores, satisfet, evidentment, resumia amb una frase molt literària el que ha significat el triomf d'avui del seu equip.
Lo dije en la previa del partido, que cuando se viera un campo como estos, difíciles de verdad y en unas condiciones muy complicadas por el rival y su situación, pues ganar es bello y es uno de los momentos más felices, quizás el momento de más felicidad de momento con el Español.
Doncs sí senyor, amb aquest punt poètic, Edu, Quique Sánchez Flores feliç per aquesta victòria que deixa l'Espanyol 12è amb 11 punts a la classificació, i com explicava també l'Edu, si no l'heu vist, val molt i molt la pena veure l'aturada de Diego López, perquè és un tros d'aturadot. Jo crec que serà sens dubte una de les aturades de la temporada. Alguna cosa més, Edu?
Res més, que l'equip ja vola aquesta hora de tornada cap a Barcelona, ja són a punt d'arribar, i que demà ja s'entrenaran a 11:15 del matí a Sant Adrià per preparar aquest pròxim partit, que encara queda lluny, diumenge que ve, contra l'Atlètic Club a 16:45 de la tarda a Cornellà al Prat.
Gràcies, Edu, i vigila'm la nit de Sevilla.
Ah, farem bondat, que demà, d'aquí unes horetes, ja hem d'estar parlant a Can Basté.
Vinga, descansar, gràcies, bona nit.
Adéu.
Continuem parlant de futbol i anem cap a la segona divisió. Quim Salvador, bona nit.
Hola, Roger, bona nit.
El Nàstic continua sense guanyar.
Aquesta tarda ha empatat a 2 al nou estadi contra el Mallorca, i també en polèmica arbitral, perquè el públic tarragoní ha acabat molt empipat amb l'àrbitre per un possible penal a favor no assenyalat a les acaballes del partit i una falta a favor del Nàstic no assenyalada just abans també del xiulet final. Juan Muñiz havia fet l'1-0 al minut 21 amb un bon xut de falta directa. Només començar la segona part als 35 segons, Brandon ha fet l'empat, un gran gol des de fora de l'àrea. Gianluc ha tornat a posar per davant el Nàstic amb un xut amb l'esquerra des de dins de l'àrea, però a 3 minuts pel final, altre cop Brandon, de cap, rematant un corna que la defensa de tarragonina no ha defensat bé, ha aconseguit l'empat que ha acabat sent el resultat definitiu. A més, Lopo ha estat expulsat al descompte per protestar. L'entrenador grana, Vicente Moreno, s'ha mossegat la llengua a la sala de premsa.
Bueno, sols errors puntuals en defensa, no. Jo sumaria errors puntuals en defensa, que això no podem obviar-ho. Per a guanyar els partits, pues no podem tindre de forma reiterada aquest tipus de gols. Però no sols ho deixarien això, no? Jo crec que el partit d'avui l'han hagut de guanyar.
Lògicament, els companys de la premsa tarragonina li han demanat que especifiqués quines altres coses, a part de les errades pròpies, havien impedit el Nàstic guanyar, però Moreno només s'ha volgut referir a l'àrbitre amb la boca petita.
Sap a poc, no? Perquè evidentment necessitem sumar de 3 per a sortir de la situació en la que estem, i la sensació que unes vegades, com dic, per el que deixen de fer nosaltres i altres vegades perquè tampoc ens deixen, pues no sumem de 3, no?
Tampoc ens deixen. Ja són 12 jornades sense guanyar i el Gimnàstic de Tarragona acaba la jornada QE a 6 punts de la permanència.
El Girona, en canvi, ha golejat aquest migdia el Numancia a Montilivi.
L'equip de Pablo Machín s'ha afegit de bon grat a les fires que se celebren a Girona aquesta setmana i ha brindat a l'afició un contundent 3-0 en un partit que ha estat plàcid. El primer gol ha arribat al minut 8, l'ha fet Àlex Granella a boca de canó després d'una assistència magnífica d'Esperó de Borja. 3 minuts més tard, altre cop Borja posa una pilota en profunditat que Porto resol davant la sortida del porter, i encara abans del descans Pere Pons ha fet el tercer després d'una bona jugada de Sandaza que li ha fet la passada de l'amor. L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha destacat el paper dels seus davanters.
Creo que los goles vienen precedidos primero de una actitud buenísima que se ve corroborado pues con luego unas acciones técnicas también de calidad y de acierto. Seguro que para un delantero es un poco frustrante a final de temporada el no ver unos guarismos personales en cuanto a los goles altos, pero si se hace el trabajo que ha hecho Fran dando pues esas oportunidades a otros compañeros, yo creo que eso también se tiene que valorar.
L'única nota negativa del partit és la lesió de Fran Sandaza, que ha hagut de ser substituït al minut 44 amb molèsties musculars. Segons ha explicat Machín en roda de premsa, l'abast de la lesió el coneixerem en principi demà, després que Sandaza passi proves mèdiques.
En bàsquet, el Divina Seguro Joventut ha derrotat l'ICL a Manresa en el duel català de la Lliga Endesa i el Barça l'ha guanyat el Fuentlabrada amb més problemes dels previstos. Pau Mitjans, bona nit.
Bona nit, Roger. El Joventut ha aprofitat la visita al Nou Congost per sumar la primera victòria de la temporada a la Lliga per 81-85. Els badalonins sempre han anat per davant al marcador i han tingut una màxima diferència de 17 punts a 2 minuts per acabar el tercer quart. Però als d'Ocampos els ha fet llarg el partit, el Manresa s'ha arribat a posar 2 avall en l'últim quart i han aparegut els fantasmes de les últimes setmanes. Avui, però, era el dia dels verdinegres i també d'Albert Sàbat. El base ha fet 26 punts i un 25 de valoració. L'entrenador del Joventut, Diego Campo, ha parlat del partit al Superdiumenge de RAC1.
Ara estem un poc el 0-5 i, bueno, situacions fàcils en defensa i en ataque que no fomos capaces de controlar, yo creo que un poco afectados por la racha y tenemos que aprender que no podemos llevar la mochila cargada, cada partido es una mochila nueva.
El Manresa sempre ha anat a remolca al marcador i només ha reaccionat els últims 10 minuts quan ja era massa tard. Amb aquest resultat, els dos equips catalans es queden amb només una victòria a la sisena jornada, però el Joventut deixa de ser el cué. I per la seva banda, el Barça l'ha patit més del compte per derrotar el Fuentlabrada a domicili. Els blaugranes han acabat guanyant per 75-78 en un enfrontament marcat novament per les baixes i perquè era el quart en una setmana. El duel s'ha decidit en l'últim període i Perperoglu amb 17 punts i Bezenkov amb 13 han estat els jugadors més destacats. El tècnic Giorgios Barzokas, que ha estat expulsat per dues tècniques, s'esperava un partit així.
Esperava exactament aquest tipus de partit, perquè quan un equip té problemes, tothom està més junt. El Fuentlabrada té bons anotadors, bons defenses i bons creadors de joc. No esperava un enfrontament més fàcil del que ha estat.
El balanç del Barça és de 4 victòries i una derrota i és quart a la classificació. El líder és el Madrid, que ha guanyat 94-68 al Saragossa, i el proper diumenge a 6:45 de la tarda, Barça-Madrid al Palau.
I passem al motor perquè avui teníem gran premi de motos a Sepang, Quim. Sapiguem com ha anat en les diferents categories. Comencem per MotoGP.
Sí, doncs que ha guanyat Andrea Dovizioso i això vol dir que, fita històrica, és el 9è guanyador diferent aquesta temporada. Vinga. No havia passat mai a la categoria reina de les motos que hi hagués fins a 9 guanyadors de grans premis diferents el mateix any. Ha estat una cursa sota la pluja, tot el cap de setmana ha estat en pluja a Malàisia i Dovizioso s'ha imposat a Valentino Rossi en la lluita per la victòria gairebé sense ni atacar, perquè Rossi s'ha anat llarg a una frenada i això ho ha aprofitat l'italià de Ducati per imposar el seu millor ritme i acabar guanyant la cursa. Rossi ha acabat segon i ha sentenciat ja matemàticament el subcampionat i Jorge Lorenzo ha completat el podi d'una manera una mica afortunada, perquè ha acabat força lluny de Dovizioso i de Rossi i s'ha beneficiat de les caigudes de tres pilots que anaven per davant seu, Iannone, Crutchlow i Márquez.
Esta vez ha sido agua, no con poca agua, con más cantidad de agua que en el qualifying, y eso quizá ha hecho que perdiese un poco la confianza en medio de las curvas, cuando habría gas se tienes que ir mucho más atento. Y en algunas frenadas, sobre todo, no paraba la moto. La curva 9 siempre me iba largo con respecto a los 5 primeros y ahí perdía mucho tiempo. Recuperaba en alguna frenada como la última, pero no era suficiente. Ya te digo, afortunado con esas caídas. Normalmente en MotoGP, incluso en agua, hay pocas caídas, pero esta vez he tenido la suerte de que delante mía ha habido muchas y al final me he encontrado con esa tercera posición.
Paraules de Jorge Lorenzo a Movistar Plus. Marc Márquez, sort que ja va sentenciar el títol fa dues setmanes a Motegi, perquè des de llavors, Roger, dues curses, dues caigudes. A Austràlia i avui també a Sepang, tot i que avui encara ha pogut tornar a la pista i acabar la cursa en 11a posició. Destaco també la quarta posició d'Héctor Barberà. Passem a Moto2, on hi ha l'altra gran notícia d'avui. Títol mundial, segon consecutiu pel francès Joan Zarco, que en tenia prou fent una cursa més o menys conservadora acabant entre els tres primers, i a sobre ha volgut celebrar la seva coronació guanyant també el Gran Premi de Malàisia per davant de Franco Morbidelli i de Jonas Folger. Zarco és el primer pilot que repeteix títol a Moto2 des que es va crear la categoria l'any 2010. L'any vinent pujarà a MotoGP amb una Yamaha de l'equip Satellite Tetroa i ho fa carregat d'ambició.
Necesita tener el sueño del título mundial también en MotoGP porque necesita sí, un objetivo y dar el máximo para esto. No lo sé ahora, quiero divertir mucho. Divertir está fuerte, no quiero solo pasar en MotoGP porque estoy un piloto de MotoGP.
Tres catalans han acabat entre el top 10 de Moto2, Àlex Márquez, setè, Xavi Vierge, vuitè, i Isaac Viñales, desè. La cursa de Moto3, que ha estat un autèntic rosari de caigudes, fins a 17 n'hi ha hagut, la guanyada l'italià Pecco Bagnaia. També avui s'ha acabat el Mundial de Superbikes, ahir ja es va proclamar campió Jonathan Rea, avui victòria a l'última cursa del galès de Ducati Chas Davies, i avui s'ha acabat el Rally de Gales, penúltima prova del Mundial, victòria no diries d'aquí, del no. campió del món Sebastián Ogier. Vinga. Que ja en suma 6 aquesta temporada.
Doncs un altre parell, gràcies Quim, bona nit.
Bona nit.
Encara motor, avui també hem tingut gran premi de Mèxic a la Fórmula 1 que ha seguit l'Álvaro Ademà. Álvaro, bona nit, com ha anat això?
Hola, Sape, què tal? Bona nit. Doncs Lewis Hamilton ha aconseguit salvar la primera pilota de partit que tenia Nico Rosberg gràcies a la victòria que ha aconseguit el Gran Premi de Mèxic. 8 de triomf de la temporada pel vigent campió del món, 51è que aconsegueix a la Fórmula 1, igualant les 51 victòries del mític Alain Prost, un Hamilton que redueix a 19 punts l'avantatge de Rosberg, que ha estat segon al capdavant de la provisional del campionat. Si guanya el proper Gran Premi, es celebrarà a Brasil. Dintre de dues setmanes, Rosberg seria campió. Per darrere, Verstappen ha creuat la línia de meta en la tercera posició, ha rebut una sanció de 5 segons per haver-se saltat el primer revolt amb una lluita amb Sebastian Vettel. El de Ferrari ha pujat, per tant, al podi en la tercera plaça, però atenció, encara no està confirmat, però notícies d'última hora, l'autòdromo Hermanos Rodríguez parlen de 10 segons de penalització a Vettel per una lluita que ha protagonitzat amb Daniel Ricciardo, així que encara no està confirmat, podria estar en els propers minuts, però ell podria perdre aquesta tercera posició, que seria pel Red Bull de Daniel Ricciardo. Cursa poc afortunada pels espanyols, Alonso ha estat 13è, Sainz 16è, la propera prova penúltima de la temporada, Gran Premi de Brasil el dia 13. Recordem que Nico Rosberg, guanyant el Gran Premi, es proclamaria automàticament campió del món.
Gràcies, Álvaro, bona nit.
Merci, bona nit.